A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts a aquest temps d'informacions de proximitat, edició, la d'aquest divendres 30 de juliol de 2021 d'aquest butlletí ampliat de notícies, que passa per subratllar-vos que a partir de gener s'implantarà un nou sistema de recollida porta a porta a nuclis, urbanitzacions i polígons d'Olèrdola, amb la recollida del rebuig, la fracció orgànica, el paper, cartró i els envasos. Així ens ho confirmava la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, Mireia Vancera. També en clau política local, dir-vos que el ple de l'Ajuntament preveu aprovar la setmana que ve l'adjudicació del nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes. El ple s'ha convocat dimarts a 7:45 del vespre de manera telemàtica i es podrà seguir a través de YouTube. I s'està preparant un espectacle audiovisual de commemoració dels 100 anys de les excavacions a Olèrdola. El músic Roger Subirana, la veu d'Esther López i la creació visual de Sílvia Isaac sumen els seus talents en un mapping únic que es projectarà a la muralla els dissabtes 7 i 14 d'agost. De tot plegat, en parlem a partir d'ara mateix en aquest nou espai de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha aprovat la licitació del servei de gestió de residus porta a porta de Sant Sadurní, Sant Quintí, Sant Pere de Riudevitlles, Torrelavit i Olèrdola. Tal i com ha confirmat a la nostra emissora la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament, Mireia Mancera, la licitació suposa tancar un capítol perseguit des de l'Ajuntament d'Olèrdola en els darrers anys, des d'inicis del 2018, amb la voluntat d'aplicar un mateix sistema de recollida de residus més eficient a tot el municipi. I per això el nou sistema de recollida comporta extendre el porta a porta a pobles i urbanitzacions, així com els dos polígons, i que recullin també porta per porta quatre fraccions, l'orgànica, el rebuig, el paper cartró i els envasos. Per evitar molèsties i els desperfectes en vehicles, no s'inclou la recollida porta a porta del vidre. Ho explicava així la mateixa Mireia Mancera a la nostra emissora.
Llavors ja es planteja molt clarament la similitud dels nuclis amb les urbanitzacions. És una lluita que realment ha sigut molt ferma, no hem desistit, ens hem mantingut, ja que les urbanitzacions, per la distància que comporten respecte als nuclis i a més la dificultat de mobilitat que comporta l'assistència de camions, era una porta que quasi sempre ens trobàvem tancada. Aquí hem persistit, hem sigut perseverants i després amb altres experiències d'altres municipis hem vist que era possible i que a nivell fiscal no ha de ser una repercussió molt exagerada a nivell de preus i és assequible. Llavors, nosaltres hem fet aquesta valoració i al final hem aconseguit un canvi de sistema, parlem de canvi perquè és realment un gran canvi, on arribarà un porta a porta de quatre fraccions, vidre ha quedat exclosa per temes també de molèsties de sorolls i també per la dificultat que comporten els camions, que fan malbé l'interior dels camions. Llavors, vidre ha quedat exclòs, però arribarem a tots els nuclis, a les dues urbanitzacions i a les nostres dos polígons.
Inicialment, la implantació d'aquest nou sistema comporta que l'Ajuntament hagi d'incrementar els recursos que destina a la recollida de residus, però és voluntat de l'Ajuntament d'Olèrdola que això no impliqui una repercussió gran en la taxa. A partir d'experiències aplicades amb èxit en altres municipis, Mancera avança que es preveu poder aplicar una fiscalitat justa que suposi bonificar la participació, de manera que qui més participa i més recicla, menys taxa li repercutirà.
El servei que paga des de l'Ajuntament sí que ha incrementat de respecte a el que estem pagant aquí actualment. ¿Vale? Aquest servei no vol dir que aquest increment que costa, que es paga des de l'Ajuntament, impliqui necessàriament una gran repercussió en la taxa. Això per què? Doncs perquè a nivell de lo que és el repartiment de les ordenances, nosaltres com a Ajuntament ja teníem bastant clar que voldríem assumir aquest increment i minimitzar al màxim el que és l'increment de la taxa que arriba sobretot al ciutadà, doncs a l'habitatge, i fer un repartiment de la taxa d'una manera el més justa possible. I amb això hem treballat i estem treballant en col·laboració, contacte directe amb altres municipis, on el sistema de pagament d'aquesta taxa no és una taxa plana o no és una tarifa plana, sinó que és una tarifa on hi ha un mínim, hi ha un màxim, i tot dependrà de la participació del comerç o de l'usuari del sistema i de l'habitatge inclòs, en aquesta recollida, de manera que el que més participa, és a dir, el que més cubells o bujols tregui quan hi ha la recollida, menys taxa es repercutirà.
Per aplicar el sistema el primer any, per tant, a partir del gener de 2022 i fins a acabar tot aquest proper any 2022, es preveu un reforç en les freqüències de recollides.
Parlem d'envasos, el paper cartró, la resta, el rebuig, bueno, la resta i l'orgànica ja es venien recollint, com tu comentes, des del 2006, ja portem 15 anys fent això, i ara es recolliran envasos i paper cartró. Per això a tot arreu, com tu comentes, i amb una freqüència de recollida que el primer any d'implantació del sistema hem demanat un reforç, perquè considerem que tothom ens hem de posar les piles, és un nou sistema, necessitem un període d'adaptació, de manera que hem fet petits reforços de recollida perquè hi hagin dos dies de cartró, un dia a la setmana de rebuig, cosa que la tendència és a recollir els rebuig un cop cada 15 dies, això és la tendència quasi comuna a nivell europeu. Ens sembla una mica bèstia el salt que implica i pensem i apostem per una adaptació més amable, més suau. I per això aquest primer any hi haurà aquest reforç.
El propòsit que es busca amb el canvi és millorar les dades de recollida i avançar cap a un model de gestió de residus més sostenible. Des del punt de vista econòmic, Mancera també fa notar que en pocs anys també hi haurà un estalvi global perquè el municipi deixarà de pagar penalitzacions per les tones de rebuig que es porten a l'abocador.
No? Sí que és veritat que hi ha una repercussió més en el cost general, en el cost ordinari del servei, però el que no estava contemplat i no es pot calcular encara és el retorn que rebrem per una bona recollida i el que deixarem de pagar per penalització de rebuts, això és el més important, o sigui, deixarem de pagar perquè reciclarem bé com a poble. Per tant, això és ara que es veu com un increment, però d'aquí 3, 4, 5 anys minimitzarem molt el cost de tot el servei, no d'una casa, sinó podem abaratir taxa perquè el servei general, que ara ronda els 400.000, 471.000, baixaran, perquè és l'experiència de molts altres municipis, sobretot a la província de Girona, que ja ho estan veient.
Les àrees de contenidors es reubicaran amb un sistema d'accés també i d'obertura dels contenidors intel·ligent. L'adjudicació del nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes municipals és un dels acords més rellevants que preveu prendre la sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola convocada per dimarts de la setmana que ve, 3 d'agost. El ple s'anuncia que començarà a 8:15 del vespre, serà telemàtic i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de Local Red. En el ple també es preveu aprovar la declaració com a deserta de la licitació del contracte per la gestió de les escoles bressol municipals. Un altre dels acords que també es preveuen adoptar en la sessió de dimarts serà la modificació del contracte d'obres de reparació de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització. En el ple de dimarts també, d'altra banda, s'inclou en l'ordre del dia una modificació de pressupost per valor de gairebé 60.000 euros que incorpora la inversió de fer un skatepark. En el ple també es determinaran les dues festes locals per l'any 2022 i els dos dies festius d'obertura comercial autoritzada addicionals als 8 establerts per la Generalitat. Un altre acord previst és l'aprovació del reglament municipal regulador del servei de teleassistència. I en l'apartat de mocions, la convocatòria de ple assenyala que es preveu debatre una moció proposant un pla de cobertes fotovoltaiques per a la demarcació de Barcelona, així com una altra moció que defensa la inclusió del míldio en la cobertura de les assegurances agràries. Com és habitual, en els plens de caràcter ordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola, la sessió finalitzarà amb l'apartat d'informacions de les diferents regidories i el torn de precs i preguntes. Roger Subirana, Sílvia Isaac i Esther López han unit el seu talent per crear un espectacle de llum, música i color que s'inscriu dins dels actes de commemoració dels 100 anys de les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. L'espectacle audiovisual, la música en viu, acompanyarà un recull fotogràfic d'aquests 100 anys de l'inici de les intervencions arqueològiques de l'Institut a Olèrdola. Així, formant part de la programació dels vespres al Castell d'Olèrdola, els dissabtes 7 i 14 d'agost, la muralla d'Olèrdola es transformarà i prendrà noves formes mitjançant un mapatge, un mapping, adaptat a les formes de la històrica construcció. A partir d'aquí es mostrarà el cicle de creació-destrucció de l'espai arquitectònic. Aquesta part visual està creada per Sílvia Isaac. En una entrevista a la nostra emissora, la mateixa Sílvia Isaac ens destaca que es tracta d'una projecció que juga amb les formes de les pedres de la pròpia muralla en un mapping fet expressament per l'ocasió de commemorar aquest centenari.
Hi ha la introducció, més musical i amb la recreació del mapping, en el que es passa per diferents aconteixements bèl·lics que ha tingut el castell, però més no tant mitjançant imatges específiques del castell, sinó més jugant amb el que són les pedres, no? I amb efectes varis, recreant aquests afers des de guerres, no? Des de primer començant per la construcció i una mica tota l'evolució que ha passat pel castell. I bueno, després ja vindria la part del concert, també acompanyat amb imatges, i la part final, no? Amb el muntatge amb les imatges d'aquesta evolució del castell. I buscant això, que no sigui, almenys en la part inicial, que no sigui una projecció tal qual que es pot fer qualsevol suport, sinó que es juga amb les pròpies pedres i les seves formes. No? És un projecte específic per aquest lloc.
L'apartat musical de l'espectacle és obra de Roger Subirana, que interpretarà les peces al piano, teclats i la flauta electrònica amb l'acompanyament d'Esther López a la veu. Música i projeccions videogràfiques sincronitzen ritmes en un espectacle que, per les seves diferents intensitats, pot recordar les sensacions d'un castell de focs d'artifici. Aquesta era l'analogia que utilitzava per explicar-ho el mateix Roger Subirana.
Sempre fem el muntatge, ens fem com un feedback mutu, no? Depenent dels efectes visuals que farà, doncs fas un tipus de música o un altre perquè tot quedi integrat de forma orgànica. I al començament com és més com aquest cicle dels castells que sofreixen tots una mica, no? Que és aquesta destrucció, renaixement, doncs hi haurà una part més potent, després una més emotiva, no? Que és com aquests cicles que volem explicar. En la part de les fotografies del final serà la música que acompanyi, perquè la veu en off que se sentirà, que aquí també les va gravar l'Esther, que també cantarà amb la part de música, així queda tot lligat, no? Doncs aquestes veus en off que aniran il·lustrant les fotografies que veurem d'aquest recull són frases, pensaments de diferents arqueòlegs o d'arquitectes que han hagut importants, no? en el sector de l'arqueologia. I llavors doncs, serà una mica, doncs això, jo ho comparo sempre amb un castell de foc, que tens sempre moments de tot, moments de calma, moments d'intensitat, i també lligar-ho tot també per la part musical del mig, tot i que són peces pròpies dels meus concerts, però sí que he buscat que tinguin alguna relació amb l'entorn. Per exemple, hi ha cançons que van sobre el raïm, tenim vinyes, després projectarem també, que em fa molta gràcia perquè hi ha un videoclip que surt la muralla xina, projectada a la muralla del castell de Sant Miquel, no? Llavors tot això és buscar una mica de conjunt i de coses especials que es puguin englobar.
Compositor i productor musical, nascut a Vilafranca, Roger Subirana és un músic autodidacta que s'ha convertit en referència de la música anomenada instrumental i fonètica. Espectacles com el que es podrà seguir en directe al Conjunt Monumental d'Olèrdola els dissabtes 7 i 14 d'agost són únics, i totes les sensacions que generen només les pot rebre l'espectador amb tota la seva amplitud si ho segueix en directe.
Experiència, no? L'impacte que generi amb el meu públic assistent. Bueno, sí que es pot gravar, això és clar, és viure-ho en directe, clar. Que bueno, també li dona més valor, no? El fet de que sigui únic i, ostres, el fet d'estar allà doncs és com un privilegi, d'alguna manera, no? Perquè no es tornarà a repetir, o si es torna a repetir seria, no?, al cap de temps, però... Sí,
també li dono aquest, això sempre ho parlem a vegades, que sobretot amb el mapping a mi em passa, i com són coses que ho treballes amb la música i ho veus mil vegades a l'ordinador quan estàs fent, però quan ho veus en directe encara que vegis un vídeo després del que ha sigut, és com les fotografies que a tots ens ha passat. Has estat de vacances i dius, és que no sembla el gran que és, no sembla el que et transmet. I llavors aquesta, per la part visual, per això també s'aposta amb els directes, a la cultura, que s'han d'anar a veure les coses, s'han de fer en directe. Doncs igual que musicalment tu fas improvisacions o fas coses en el directe, que aquí també intentarem aportar també part de música que jo sempre preparo, perquè els discos són una cosa molt prefabricada, molt perfecta, i que tothom us pot sentir a casa, però si tu et ve a, si et venen a veure, que donguis alguna cosa que sigui fruit d'aquest moment. I amb la, tant amb la imatge com amb la música passa això, que hi haurà moments que seran indescriptibles, perquè encara que vegis el vídeo després, i llavors, bueno, tant a nivell del creador com del que et ve a veure, jo crec que és una cosa fantàstica, perquè sí que queda aquest remanent, que ho pots veure, ho pots recordar, però és compartir aquest moment del directe.
La riudevitllenca Sílvia Isaac ha realitzat intervencions visuals en façanes d'edificis imponents, com la Catedral de Berlín. Amb Roger Sobirana ha treballat altres projectes a la comarca, com els mapings del Palau Baltà de Vilafranca per la Festa Major de Vilafranca, o el que es va oferir al cinema Kubrick per commemorar el 25è aniversari de la sala. L'espectacle audiovisual s'iniciarà a les 10 de la nit i el preu està inclòs en l'entrada al recinte. L'aforament està limitat a 100 persones i la reserva és obligatòria. Per això cal fer inscripció prèvia al correu electrònic mac.olerdola@gencat.cat o bé trucant al 938 90 14 20. D'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció, a reveure i que vagi molt bé, si ho desitja. Mireia Mancera, gràcies, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.